El suplement, amb Roger Escapa.
Ara al suplement, un home que s'ha passat la seva vida narrant històries, ja sigui a través de les pàgines d'un llibre o de la pantalla d'una sala de cinema, un madrileny que parla català, que aquests dies ha passat per casa nostra per Sant Jordi i a qui sempre és un plaer escoltar. Ara al suplement, un home que defensa que la vida és circular i és per això suposem que ha tornat a acceptar la invitació d'aquest programa. David Trueba, bon dia i bona hora.
Bon dia, com estàs?
Bé, com estem? Com estàs? Has sobreviscut al pol·len, veig, eh?
Sí, bueno, ha estat una... El Sant Jordi ha estat un dia meravellós, però que tenia un vent i una càrrega de pol·len que estaven tots estornudant amb al·lèrgies.
Un element més que ens faltava per una diada com aquesta. Vull dir, sempre passa alguna cosa. Sí, alguna anècdota diferent de la resta d'anys, David? Alguna cosa que t'hagi...
Aquest any... jo crec que l'anècdota més graciosa... Sempre em passen coses, no? Però hi ha una parella que m'ha demanat de signar-les al certificat de boda, perquè era una noia molt simpàtica que fa molts anys m'havia entregat, no al Sant Jordi, sinó després d'una conferència m'havia donat una carta d'amor. Una declaració d'amor. I aleshores ella venia després de, no sé, 5-6 anys amb la seva parella, amb demanar-me permís per casar-se a la parella. Jo, clar, encantat. Però m'han dit, podries signar el llibre i també el certificat de boda perquè es casaran...
Ha trobat un altre amor que no ets tu.
Exactament.
Fa 5 anys es va atrevir a declarar-se.
Exacte.
Tu li vas donar carbasses.
Estava com avergonyida, no? Perquè no sé si te'n recordes, què tal? I jo sí que me'n recordava d'ella, claro, perquè és de Cádiz, viu aquí a Barcelona, però és de Cádiz originalment. I no, molt maca.
Què deia en aquella carta fa 5 anys?
No me'n recordo bé, però sempre són coses com elogioses a partir una miqueta de la teva... dels que ells venen a la teva posició social i pública i tal, però jo sempre dic el mateix, no? Les persones són... privades i particulars i és sempre diferent el que ets del que sembles i el que busques. Cada persona busca una cosa diferent, no?
Sí que és veritat per això que potser el dia de Sant Jordi t'atreveixes a fer coses, declaracions, que els altres dies de l'any no. Que hi ha com una llei que o sigui, hi ha algunes coses més permeses, no? És a dir,
sí,
si algun dia t'has de tirar a la piscina, és aquell.
Sí, especialment... Bueno, jo crec que si tens... Si no estàs en aquesta òrbita d'una comercialitat total, no? que fas una explotació del dia de Sant Jordi com una mena de no sé, com d'indústria de la firma, no? Jo crec que si tens els 20 segons per parlar i una relació una miqueta més cordial amb la gent, sí que arriben a dir-te coses que estan molt bé, que són molt interessants, a vegades de la teva obra o de les coses que són importants per a ells, de les teves novel·les, de les teves pel·lícules, i també algunes confessions sí personals que... Sí, perquè és un dia així de confiança, sí, és veritat. No havia pensat mai que el Sant Jordi té alguna cosa així molt, molt d'eufòria, no? D'eufòria col·lectiva, social.
Tot i així, jo últimament t'he sentit dir que t'estàs retirant del capítol de l'amor.
No, sempre estic retirat.
Que estàs de retirada. No,
sempre hem d'estar de retirada sempre, però...
Al contrari.
No.
Jo crec que sempre s'ha d'estar, no?
El que he dit és que la meva perspectiva canvia amb els anys, perquè jo sempre he viscut amb una intensitat de com una necessitat, no? D'això, no? Jo sempre he pensat que l'amor és una presència a la vida que l'enriqueix molt, no? I que et fa la vida millor. Però després és veritat que quan arribes a una edat i a una tranquil·litat també tens una relació amb tu mateix i amb els altres que no demanes tant, no?
Tu que aquests últims anys has fet Siempre es invierno, la pel·lícula.
Sí.
Ara, a quina estació de l'any diries que estàs amb el capítol de l'amor? A l'hivern? A la primavera? A l'estiu? A la tardor?
Sempre he tingut un entusiasme, no?
Sempre està primavera.
De persones que has conegut, persones noves, a vegades no arribes a una... digamos, a una relació sòlida, però sempre he tingut com l'esperança de trobar la persona correcta i especial per passar la teva vida, però a vegades també sóc una persona que concilia molt bé també la solitud i la sensació de que no és un problema tampoc estar-se sol, però ara jo diria que sempre, no sé, jo sóc sempre molt, no sé.
Enamoradís?
Sí, sí, sí.
Una cançó, va.
Sevilla.
Si parlem d'amor, hem de posar Triana, en el teu cas, no?
Aquesta cançó, sí, sí, està relacionada amb una història. Sí,
el primer amor.
Sí.
Has vist?
Sí, t'has recordat, no?
Això és el mèrit del guionista,
Albert. El guionista. Sí, sí, és una canció molt maca, però que a mi personalment em recorda bones històries, perquè sempre... Jo, mira, una de les coses que estic més content és que sempre en la visió de després, no? En el dia després, que diuen els del futbol, sempre és bona, em fa riure. Quan poses aquesta cançó, no? Hi ha molta gent que pensa, el primer amor, quin desastre, no? O no, què tal... I jo no, és com... Ah, sí, 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 meravellós, no? Quins bons records, no?
Què se'n va fer d'aquella noia? Ho saps o no?
Sí.
Ah, o sigui...
Sí, sí.
Us vau conèixer als 14 anys i no va desaparèixer.
No, 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 no va desaparèixer, no, no. És això una cosa que m'agrada molt, no? No desapareixer gairebé ningú, no? Dels que han estat importants, no estan... No tenen la presència que tenien quan estàs amb ells, però sempre estan allà i la relació és cordial i sempre tens notícies del que fan, de la seva família, de les seves, a vegades també, dificultats i tal. I aquesta era una noia molt problemàtica. I he tingut, sí, 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 he continuat a tenir una relació...
Se t'escapa el riure per sota el nas.
Sí, no, perquè
tens més informació de la que vols explicar, cosa que em sembla molt
clar,
bé.
Clar, no,
em sembla molt bé.
No, però problemàtica, o sea, en un sentit que era ja un desastre quan tenien 14 anys. Yeah. Un desastre en el sentit que no estudiava, no feia res, aquestes coses que tu ja deies, però has de fer això, no pots anar a l'institut i fumar-te les classes, però ja també la seva família estirava una miqueta per al desastre i tal. Però, bueno, no, era fantàstica. Com, bueno, i per a mi sempre han sigut persones que m'han fet mirar la vida des de perspectives completament diferents i això m'agrada. Sempre, jo crec que les persones més interessants són les persones que et fan interessar-te en coses que no estaven al teu costat o al teu entorn, no? Aquestes persones que t'obren amb una clau un món diferent del teu són interessants.
Allò va ser un amor d'adolescència a 14 anys durant un estiu. Siempre es invierno aborda un tema que està de plena actualitat, com és la diferència d'edat en l'amor. En aquest cas, ella és sensiblement més gran que ell, que és una cosa que no passa habitualment, i si no, mireu Maxi Iglesias i Aitana Sánchez Gijón, ara que han estat notícia també, per fer-se un petó, i perquè han estat notícia, doncs, a banda de que són molt guapos i molt famosos, perquè ell és molt més jove que ella, i amb això no hi estem tan acostumats. La meva pregunta és, tu et podries enamorar d'una persona 20 anys més gran que tu?
Sí, sí, sí. I 20 anys més jove, també. Jo sempre, encara que estem en una època una miqueta molt més puritana que abans, no? Sempre he pensat que també una de les coses interessants de la vida és relacionar-te amb gent que no sigui estrictament de la teva generació, no solament en el camp sentimental, sinó també de l'amistat, no? Però és veritat que sempre he pensat que les persones... Hi ha una edat que és molt problemàtica, que és l'edat de la formació. I en el moment de la formació jo crec que és més interessant una igualtat entre les persones. Tu t'estàs formant, no estàs madur, o l'altra persona no està encara madura, però a partir dels 27-30 anys jo crec que la llibertat ha de ser total, no? I si una persona troba... Les circumstàncies vitals de cadascú són diferents, no? I sí, sí, està bé, una interrelació. El que sempre m'ha donat com una sospita de que això no és sano és quan algú té 18 anys o 20 anys i està amb una persona de 50, 40 anys. Això em sembla... Sí, però una història que no té... com que no té sentiments o que no, té, no està, que està més basada en simplement la sexualitat, bueno, potser, però en una història que té, acaba per tenir dins una desincronia vital i també de preparació per la vida i de programa de vida que a vegades es torna molt tòxica, no?
Has tingut un enamorament aquests últims anys també amb el David Verdaguer, segurament. Eh?
Sí, 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 home, i tant.
Ha estat el protagonista de les teves pel·lícules.
Jo m'enamoro una miqueta dels meus amics, eh?
I, del David no m'estranya que te n'hagis enamorat,
David,
eh?
Bueno, és que David és, un, és una persona especial i particular i també estem sempre de broma i tenim una
divertit.
Relació... Sí, tenim una relació bastant, jo crec que... com sí, sincera, no? Ens, sí, sí, hem parlat de moltes coses i és una persona també que s'obre a moltes coses, que té aquesta neurosis que jo dic, però que també té, és com el pacient ideal d'un psicoanalista, perquè és una persona que té ganes de contar les coses que l'arriben i a mi m'agrada molt, i com a actor és un company de feina fantàstic, fantàstic, però sempre ara a la segona pel·lícula em deia no, això s'acabarà, no? Ja voldràs una altra i canviar i tal, i jo li dic bueno, tinc molts amics que he treballat una vegada amb ells i no he tornat a treballar amb tu, he treballat dues vegades, així que ja...
Però
hi
haurà una tercera?
No sé. Ojalà.
Va, el 69 de David Trueba. El David ja fa uns mesos que va publicar 1069, Anagrama, un llibre en què fa un recorregut generacional des de l'any en què ell va arribar al món, un any en què sonava en els Estugis, en aquest 1969, però també en clau musical va sonar això.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey! Vivo cantando, hey! Vivo soñando, hey! Solo quiero que me digas qué está pasando.
És l'any en què Salomé guanya Eurovisió, és l'any en què Joan Carles és escollit com a successor de Franco i és l'any, atenció, en què va arribar l'Apolo 11 a la Lluna i és l'any en què també neix David Trueba, tocat ja per una vareta màgica.
Totalment.
És molt fort que, ostres, que l'any que vas... Ara que hi ha hagut això d'Artemis, que sí. Han tornat a enviar l'home, sí, sí. A l'home i la dona en aquest cas, o al punt més llunyà sí. De... Digues, ostres, que l'any que vaig néixer ja es produís aquesta imatge? No flipes?
Bueno, sempre m'ha... Perquè és una... sempre una sensació del que pensava la meva mare quan jo estava dins seu i a 20 dies d'arribar al món, d'aquesta sensació de tindrà un món diferent o vivirà en un món diferent amb uns avanços tecnològics totals i és veritat en un cert sentit, però també ha sigut interessant que el llibre ja estava publicat amb aquesta cosa de l'Artemis i del viatge a la Lluna, que també jo crec que hi ha una sempre i una com expectativa massa gran, no? Les coses passen i no són tan significatives com pensava, perquè no sé, després de l'arribada de l'home a la Lluna no ha canviat res, no? I seguim. I era interessant els comentaris de molta gent que deia, tu mira, aquestes tres persones que estan a la nau espacial mirant-la amb aquesta, no sé, abans tecnològic, amb aquesta velocitat de viatge, d'ida, d'anada i de tornada i tal... I el món en aquest moment estava en guerres, en misèria, en explotació infantil, en pobresa, en famílies trencades per la actitud completament estúpida dels dirigents, no? Amb una dirigència, uns lideratges, jo crec, dels més tòxics que hem tingut en els últims 70 anys, el Trump, Putin, Netanyahu, Maduro, és tot una merda completa, no? I per això jo crec que també quan escrivia el 1069 sempre pensava en els meus fills i la gent jove, no? Que pensen que les conquistes són fàcils, que les coses han arribat fàcilment, no? Les coses han de lluitar-se perquè no són... Estan ja tiburons devorant els drets de les persones tota l'estona. I el 69 ha sigut un any molt interessant, que dona també aquesta perspectiva una miqueta circular. El viatge a la Luna dona una... perquè han parlat molt del 69, no? I hi ha moltes coses que el cicle vital passen una segona vegada per allò. I és interessant perquè si no tens un coneixement del passat, pots trobar-te amb, com, no sé, en el moment de fer els mateixos errors que han fet abans.
Està passant el 69, el trencament amb la dictadura, l'inici de la democràcia, tu vas viure tot això, i ara tornem allà mateix, no?
Ara tornem a reivindicar l'autoritarisme, les dictadures, com sistemes que protegin més, però et protegin de què? De la por de la gent, no? que tenen por a la seva llibertat, a la seva responsabilitat. Però el 69 era l'oposat, era la gent jove que demanava el fi del paternalisme, el fi de l'autoritarisme, però no solament als Estats Units amb la guerra del Vietnam, a Espanya amb els finals dels darrers anys de la dictadura, però també als països de l'òrbita soviètica tenien manifestacions d'estudiants, tenien protestes, així que era una explosió de l'antiautoritarisme, i jo crec que estem vivint una exaltació de l'autoritarisme.
Per part dels joves, sobretot, també.
Sí, que pensen que un líder autoritari és més líder que un líder democràtic.
Tu què faries si et sortís un fill d'extrema dreta?
Això és molt improbable, perquè sempre he pensat que no hi ha màgia a l'educació dels fills. A l'educació de fills comença el dia del seu naixement, no? I aquestes sorpreses arriben quan tu has descuidat la teva conversa, la teva presència,
tu creus,
la teva pertinència.
Sí?
No vull culpabilitzar ningú, però...
I en casa de Herrero, cuchillo de palo, vull dir, ja ho diu la...
Sí, arriba, ja, i tinc amics que es queixen d'això, i pot passar, perquè hi ha sempre una influència dels amics o de l'entorn polític, social i tal, però jo crec que si tries bé l'escola, tries bé l'entorn d'ells, si parles amb ells, és molt difícil. Pots tenir discussions i diferències ideològiques amb els teus fills, està bé, no? I els fills maten una miqueta la ideologia dels pares, però aquestes sorpreses sempre dic, però on estaves, no? Perquè una persona fascista ja comença a donar sensació d'un fascisme interior, perquè el fascisme no és solament una ideologia política, és un comportament. Uh-huh. És un menyspreu dels altres. I tu a vegades estàs al pati amb els teus fills a un jardinet i veus els comportaments racistes o fascistes d'un pare, d'una mare i també del fill, i això és un problema, no?
Els Rodríguez Trueba eren 8 germans. Aquesta autoritat s'expressava també amb la manera com us van educar a casa? Per part del pare, per exemple?
Sí, el meu pare era molt autoritari, però també ha tingut l'oportunitat amb 8 fills d'experimentar també com els fills eduquen els pares, no? I jo, quan jo vaig arribar, el meu pare ja no era tan autoritari com havia sigut. Em donava més llibertat i estava més fatigat i havia perdut totes les batalles amb els meus germans, que eren molt intel·ligents i molt preparats, però ell sí, tenia aquests valors d'autoritat, però al mateix temps he de dir que era una persona que estava molt condicionat per la presència de la meva mare, que tenia una intel·ligència emocional que jo no he vist moltes vegades en persones. No havien estudiat, no havien anat a l'escola, però eren persones sensibles, amb una sensibilitat interessant. El meu pare era machista, era molt, molt de les seves...
Un senyor de la seva
època,
també.
Però tenia també uns valors humans que eren molt assentats en la honestitat. Per exemple, era una persona que no tenia... Menyspreava molt el diners, el poder, l'exhibició de poder, i era una cosa que sí, que et calava també, no? Era una persona humil, en un sentit d'esforç, treball, sensació de...
Quants lavabos teníeu a casa?
Lavabos?
Un lavabo.
Un lavabo, sí, un quart de bany.
Vau viure tots junts?
Sí.
O quan tu vas néixer els grans ja no hi eren?
No, estaven... Els grans, bueno, quan jo vaig néixer estaven tots, però perquè el meu germà, el més gran, tenia 18 anys i havia començat la carrera de medicina, però quan estava a la carrera, abans de terminar, es va quedar embarassat amb una companyera de classe que també va ser doctora després i va tenir fills que eren... La meva neboda més gran té 4 anys menys que jo. Així clar. Que jo ja era tio con 4 anys i els meus germans grans ja sortien de la casa.
El tiet David,
però encara que no estiguessin els meus germans grans, érem 5 i els meus pares 7, i no era fàcil coordinar el bany, no? Era difícil, però es feia. Això també tenia molta influència a la meva mare, l'organització de quan feies les coses, quan sortia, a quina hora sortia un o l'altre. Sí, sí, interessant, interessant.
Anem a una altra família nombrosa.
Ja sé per on vas.
Aquest és d'Alan Parsons, que va fer aquesta peça curiosíssima dedicada a la Sagrada Família. Sí, això és un hit de fa uns quants anys, ja dècades deu tenir aquesta cançó.
Sí. 30 anys o 40.
I es va estirar doncs, amb aquesta cançó dedicada a la Sagrada Família. El David Trueba, la Sagrada Família, és el títol que li va posar aquesta sèrie documental dedicada als Pujol. I els Pujol, precisament, aquests dies són notícia, entre altres coses, perquè demà el president Pujol, Jordi Pujol pare, Jordi Pujol i Soleil, doncs l'han citat a declarar presencialment els seus 95 anys a Madrid, i això genera controvèrsia perquè hi ha diversos informes mèdics que diuen que està molt delicat de salut, que té marcadors d'Alzheimer. Suposo que t'ha sorprès també que un tribunal el citi presencialment encara, i que no l'hagi apartat de la causa, tenint l'estat en què està, no?
Sí, m'ha sorprès, i jo crec que és un error, perquè dona espai per interpretacions, per subjectivitats, no? Jo crec que era molt més fàcil fer les coses amb una miqueta d'humanitat, no? I si hi ha un problema, i no sabem, no sé, no tinc una relació de com és l'estat actual d'ell, però sí que jo crec que és innecessari, no? Mm.
La sèrie que és del 2020...
És de l'any de la pandèmia, del
2021. Vol dir que suposo que ja havia començat una mica aquest procés de recuperació de la figura de Pujol pare, però encara no del tot.
Encara no del tot,
Ha estat molt pausada... Però, bé, ara ens trobem en un moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, socialista, l'etern rival de Convergència, el Partit dels Socialistes de Catalunya, en reivindica el llegat i la seva figura, no? L'hem vist anar apareixent en comptagotes en molts actes públics aquests últims anys. Una persona tan preocupada pel llegat com és Jordi Pujol i Soleil, què en penses també de com ens relacionem amb aquesta figura tan totèmica que continua viva, tu que l'has estudiat tant?
Sí, bueno, i la sèrie està allí a HBO i es pot veure, però jo crec que ell ha tingut la sort de que la biologia té una biologia potent, no? I l'ha permès no fer una desaparició molt pegada al pitjor moment de la seva trajectòria, que és la confessió, no? Aquesta idea d'una corrupció, no? Familiar i tal, i que ha tingut els anys per consolidar aquesta idea de, bueno, ha fet els errors, l'entorn familiar ha tingut també una responsabilitat a la seva pèrdua del prestigi, però, bueno, és una persona important, políticament important, el llegat, és una persona històricament important. I és curiós, perquè sempre tenen una mena de vides paral·leles que deia Plutarco entre Juan Carlos I i Jordi Pujol. Són contemporanis, són persones que han tingut el poder en els mateixos anys, que han sigut importants a la construcció dels estats i tal.
Que continuen vius malgrat tot.
Però un té, jo crec, una gestió, i en això he de dir que probablement la família és important, una gestió, jo crec, discreta, i també la intel·ligència del Pujol, la intel·ligència política, encara que sigui una persona gran, és molt interessant. I en el cas del rei Juan Carlos, jo crec que no acaba de consolidar aquesta idea de que el seu prestigi no es basa en la seva reivindicació, sinó que es basa en la reivindicació dels altres. I tu has de ser exemplar en el teu comportament, encara que tinguis 90 anys, per continuar això després dels errors totals, no? D'uns i dels altres. I és interessant d'estudiar paral·lelament com un ha consolidat aquesta idea com, bueno, d'un cert prestigi, també té un control, no? I una Però el rei Juan Carlos, que també té una situació extraordinàriament favorable, que és el, bueno, el teu fill és el rei d'Espanya, la teva família...
Però precisament qui li construeix el tallafoc és el seu fill.
Sí, perquè és perjudicial per ell i per les seves filles. Aleshores,
I en el cas de Pujol, potser el tallafoc, quan ell era president, no
ja ho has vist, inclús a la campanya de les eleccions catalanes, no? Aquesta imatge del Pujol acompanyat amb la porta per votar, tot això, la utilització del Pujol és interessant sempre, no? Però...
Et va sorprendre aquesta imatge de...
Una miqueta, també.
De la porta votant al costat del president Pujol?
És que jo crec que, clar, és una miqueta contradictori anar a aquesta votació i després dir que no estàs preparat per anar a un judici. Bueno, no? Tenim aquestes coses sempre de contradicció.
Hi ha un viatge a Madrid pel mig. Hi ha un viatge a Madrid,
però també, si no tens la claredat per això, pues no la tens tampoc per tirar
per decidir el president
coses,
del Barça.
Però bueno, tens raó que aquesta presència, jo crec, al judici és molt més fàcil amb la tècnica que tenim de, no, de tenir-li a un despatx aquí judicial a Barcelona i que faci la conclusió, jo crec que és molt clara, i jo crec que la gent intel·ligent té una conclusió d'això molt més clara que aquest judici, que també ha estat una utilització, jo crec, desmesurada del castig per certs comportaments, per al castig, perquè en aquell moment, quan la confessió es va fer, ja estaven acusats per les estructures també de l'Estat, que estaven buscant el fil per destruir el procés, per contrarrestar la potència de l'independentisme a un moment que era crític. No?
Anem amb una altra cançó per acabar, va. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el David Toreba, que té moltíssimes virtuts, el cine, la literatura, aquesta cultura general, però té algun defecte, i és que és de l'Atlètic de Madrid, i sabeu que aquesta temporada l'Atlètic de Madrid és l'arxienemic del Barça per tot el que ha passat.
Sí.
Bé, per al·lusions, David, et deixo que...
Bueno, tinc encara...
Com et portes amb
el futbol?
Encara
problemes amb l'Atlético de Madrid, perquè no sóc especialment...
Devot
del tipus de joc i del tipus d'estructura que té en els darrers anys. No sóc simeonista i això encara et dona més problemes perquè l'agrada...
Un paio com a tu, que t'agrada tant la bellesa, com pot ser d'un equip que fa 12-15 anys que té Simeone d'entrenador? O sigui, hauries d'haver dimitit ja de l'Atlético de Madrid.
Té unes virtuts perquè té un, jo crec, un poder de com d'emocionalitat, de no sé, és un, jo crec que és un motivador, no? És un motivador molt més que un estratega. I això a la final de Copa sempre, jo li dic sempre als meus amics que són de l'Atlético de Madrid, li dic sempre, el problema de l'Atlético de Madrid és la construcció i la creació. Quan fas la destrucció, és a dir, quan l'altre té el partit i tu estàs esperant l'error, estàs esperant el contraatac, la tal, l'Atleti està còmode. Però qual és el problema? Que arribes a una final i amb la Real Sociedad l'altre dia. I semblava que la Real Sociedad era el Barça. Feien millor els rivals, i això és sempre dona aquestes oportunitats. No té la sensació de que vam, això que deia el Guardiola, que a mi m'agradava tant, no? La millor defensa és tu tens la pilota, aleshores no has de preocupar-te ni per la defensa, no? Perquè tens la pelota. Però això no és l'espíritu de Simeone, i això no m'agrada gens. Jo sóc més del Luis Aragonés, que era més aventurer. Això del ganar, que
això era
una frase d'ell.
Això era d'ell, sí.
I que era molt especial. Jo crec que era un personatge molt poètic i una miqueta desemparat també com persona, però molt intel·ligent. I jo era molt, molt... Per a mi, Luis Aragonés ha sigut una de les figures que sempre llegia les entrevistes amb ell, les declaracions, perquè era, tenia un costat una miqueta áspero i difícil, no era fàcil, però al mateix temps tenia una autenticitat i un amor al joc del futbol total.
Hi ha un article meravellós que has publicat aquests dies al País que es diu Perder dos veces. Diu, perder es aceptable cuando se juega brillante. Si eso no ocurre, perder es perder dos veces, y el equipo de Simeone, fiel a su entrenador, jugó a esa apuesta que consiste en que ganar lo perdona todo. Bé, doncs, el Atlético de Madrid para sus seguidores es algo así como un hijo problemático. diu el David Trueba, que és...
Sí, 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 estàs sempre...
Que no pots deixar-te'l d'estimar perquè és fill teu, però que no et dona gaires alegries.
Sí, sí, té aquestes... Però jo crec que l'eliminatòria, per contra, l'eliminatòria de Champions del Barça i l'Atlético de Madrid ha estat molt bé, però... també...
Amb el robatori que hem aquí patit.
Sí? Dels àrbitres? Home. No.
Home, a veure, que... les expulsions, el penal no xiulat al Camp Nou...
Ja, bueno, però...
No cal que ens posem d'acord,
no,
David.
No. Això jo no... Sempre he pensat que quan tens dos partits no hi ha una decisió que defineix el partit, encara que sigui una decisió injusta. Tens 90 minuts dues vegades per fer les coses bé i... I no hi ha excuses. I això és important per al Barça, perquè el Barça sempre té una sensació de trobar l'excusa perfecta. Jo crec que és una cosa que falta encara aquí de dir, bueno, guanyar és difícil i has de fer-ho molt, molt bé i has de tenir una atenció als detalls total. Amb errors és difícil, perquè la Champions és la Champions, sí, i jo crec que hi ha moltes vegades que un equip ha jugat molt, molt bé i que està fora. I no sap per què, no?
I l'Atlètic de Madrid aquest any la pot guanyar, la Champions. Tu creus que del 2069 la guanyareu, la Champions?
a mi m'agradaria, encara que no sóc partidari del Simeone, i això li donaria al Simeone la raó, aquesta idea de l'article que dèiem, de que quan guanyes al futbol sembla que has fet tot bé, i no és això, no és veritat. Però encara que jo no estic de la seva part, sí que m'agradaria que aquest any guanyessi la Champions contra el Bayern de Múnich a la final. I seria també una revenja dels temps de Luis Aragonés com jugador, que hem perdut la primera final com de Copa d'Europa que ha jugat l'Atlético de Madrid. Tu saps que l'ha perdut al desempat amb el Bayern de Múnich.
No recordava això.
Sí, no sé si era el 74. Sí, els grans cafeteros futboleros.
I ja ho veig. Tens una espineta clavada amb el Bayern. Doncs es pot donar aquesta final.
Sí. Bueno, el Paris Saint-Germain em sembla impossible de guanyar-lo.
Sí, és el gran
favorit. El Bayern també és difícil, però jo crec que serà una matança aquell partit Bayern el PSG. Però a l'Arsenal el trobo una miqueta...
No està en el
millor moment. I a l'Atlético és un equip que li agrada jugar-li a l'Arsenal. Però ja veurem, és difícil guanyar a l'Arsenal. L'altre dia he vist el Manchester City i l'Arsenal, és que juguen en altra dimensió que el futbol espanyol. Jo crec que ha perdut una miqueta també de competitivitat.
David Trueba, bon viatge de tornada a Madrid. Moltes, moltes gràcies i molta sort amb aquest final de temporada, també.
Bé, i a vosaltres també.
Salut. Ara tornem.
Catalunya Ràdio, el suplement, Roger Escapa.